Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Por las mañanas, alguien tocaba el piano. En el pabellón del Sagrado Corazón, donde se alojaban las señoras pensionistas de primera clase, los pasillos eran de tarima, madera de roble barnizada que brillaba bajo la luz del sol como un estanque de caramelo. Cuando la pisé por primera vez, apreciando la flotante naturaleza de las tablas que cedían bajo mi peso para crujir antes de recuperar la firmeza, no me di cuenta de que acababa de recuperar una sensación infantil. El suelo de la casa de mi madre, astillado, negruzco, ya no parecía de caramelo. Había pasado mucho tiempo, más del que yo había vivido fuera de España desde que lo barnizaron por última vez. Durante 15 años me había esforzado por recordar los colores, las texturas, las sensaciones que había perdido. Pero cuando regresé, todo me sorprendía. La rotundidad del sol de enero sobre los campos encogidos por la escarcha, la vastedad de las llanuras secas, la aridez de la tierra, la forma de las nubes, la silueta de las mujeres a las que veía cada mañana recogiendo agua en la fuente de la plaza, sus cabezas humilladas, cubiertas con un pañuelo. Pero aquel piano no. Absorto en otro ritmo, el que producían mis pisadas sobre la madera, ni siquiera le presté atención hasta que la música cesó bruscamente cuando pasé por delante de una puerta. Solo entonces recordé dónde vivía. España no era Suiza. Las emisoras de radio españolas no emitían conciertos de piano a las 12 de la mañana. Un segundo después, como si quisieran acompasarse con mi extrañeza, todas las campanas de Ciempozuelos repicaron al unísono para señalar la hora del ángel.
El divan amb Sílvia Còpolo, exclusivament en podcast.
La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes.
Yo cuento cómo era la vida de las enfermas mentales en los años 50. Había cuatro clases distintas. Las enfermas pobres, las de primera clase, las de segunda clase y las de tercera clase. No tenían los mismos comedores, no comían la misma comida, no dormían en los mismos dormitorios. Es una miniatura a escala de lo que sucede en todo el país.
Recordant Almudena Grandes i aquest fragment del llibre, el llibre que avui ens ha triat una dona que estima la cultura i l'art, directora teatral, coreògrafa, dramaturga i professora a l'Institut del Teatre de Barcelona, la directora del Teatre Nacional de Catalunya, el TNC, Carme Portacelli, avui ha vingut al divan. Directora, gràcies.
Hola, gràcies a vosaltres.
De debò que sí. Ens agradarà molt conèixer-te una mica més personalment i artísticament.
Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze.
Stars,
all you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share.
Veureu quines músiques ens ha triat la directora. Comencem amb aquesta Nina Simone. Per què ens l'has triada?
Home, perquè és que Nina Simone és Nina Simone. Vull dir, és que jo no puc ni explicar-ho. Nina Simone és... Tu mira tot el que explica, no? Com el gènere humà intenta... li agraden... A vegades ens impacten unes coses que no són res. A vegades estem pendents d'un fil per la necessitat de ser acceptats o de que ens estimin. A vegades som tan febles i a vegades som tan forts com per canviar el món, com ho hem fet tantes vegades, no, també?
Some of them are downed, some are lost and never found.
Una directora teatral, com tu, Carme, treballa amb els sentiments, treballa amb les coses fortes i amb les febleses de les persones.
Sí, clar, les has de conèixer una mica, has de fer una introspecció. Per això el Fabià Puigcerver sempre deia que el teatre era una manera de viure. Jo vaig trigar molts anys en saber què volia dir aquesta frase exactament, i quan la vaig entendre,
què?
Que tu has de mirar el món tu primer t'has de mirar cap a dintre i has de ser capaç de tenir una mirada conscient cap a tu mateixa i, per tant, poder mirar la resta del món després i sàpiguer que som tots iguals.
Però fixa't,
que... Bueno, alguns no, que són molt dolents, però els
però
normals...
Però, en general, els bons, que són la majoria, són iguals. Exacte. Fixa't que el que tu dius, no ser capaç de fer una mirada cap endintre a l'autoconeixement, tu ho dius amb l'art, en poder dirigir actors, en poder veure les obres que realment tenen alguna cosa que ens commourà i que ens farà créixer. Però això també ho diem en l'àmbit de l'empresa. Ara penso, no? Jo vinc de la universitat i allà que fem coses d'empresa, també els diem als líders, a les líders, hi ha d'haver autoconeixement, si no, no pots liderar persones. I veus que et miren, amb por.
Però perquè jo què sé, ens han explicat tan poques coses, a vegades penses que ens han ensenyat moltes coses o cap, no? A vegades penses que igual ens podrien... L'educació s'hauria de centrar una mica més en les coses essencials de la vida. També és veritat que hi ha tot un sistema que apreta i que empeny perquè les coses siguin d'una manera, però que jo crec que la consciència i la empatia és molt important.
I quines són les coses essencials de la vida, Carme?
Ui, buf, no sé, però no sé. Mira, ara hem passat aquest temps del lockdown, tot aquest confinament que hem passat i tot aquest moment tan difícil on tanta gent ha marxat, on hem passat a vegades por amb gent que se'ns ha posat malalta, que ens hem espantat molt, amb aquesta sensació de que no podies acompanyar la gent. Jo, per sort, no he passat per aquí, però sé de molta gent del meu costat que ha passat per aquí i ha sigut un moment molt difícil, molt difícil, realment. Realment, quan jo veia amics, amigues meves, gent molt, molt estimada que passava per aquests moments, pensava, què és l'important a la vida?
I què? I què et deies?
Estar al costat de les persones que estimes, crear un espai per compartir, estar junts. En sèrio, És que penso que és això.
I no hi ha res més gairebé tan important.
No, i l'art pel que serveix és per anar una mica contra aquest món tòxic i tan difícil en el que vivim, no?
Era mirar la Simona.
But I can't remember it anyway. So I'll tell about the mood that's in the United States today.
Aquí, com estem, eh? I l'Almudena Grandes i aquesta història de dones i de malaltia mental.
Bueno, jo l'Almudena la vaig conèixer, la coneixia de tota la vida, jo la vaig conèixer perquè quan vaig anar a fer Només són dones, que va ser una producció que vaig fer aquí al TNC, a la Sala Petita, i que va anar molt bé, i vam anar a fer-la en castellà a l'Abadia. I hi havia un col·loqui, perquè un que parlava de les dones represaliades pel franquisme, per la primera part del franquisme i per la guerra civil, van portar l'Almudena Grandes de la pròpia Abadia a fer el col·loqui. I vaig tenir allà, la vaig conèixer per primera vegada. Vam estar parlant, ella va fer un col·loqui extraordinari, I jo vaig trobar, la coneixia des de feia molt de temps, havia llegit moltes coses d'ella, però quan la vaig conèixer em va arribar al cor directament, com una fletxa certera al cor. Pa!
Diana.
I quan vaig dirigir l'Espanyol, li vaig demanar si podia venir a fer els col·loquis i si tenia interès en fer-ho. I llavors va dir que sí, la qual em va fer una il·lusió tremenda, i venia a fer els col·loquis, venia a veure l'obra, la llegia, parlava, era extraordinari. I jo només et diré que, a banda de que tenia el teatre sold out, el tenia ple, és que, a més, quan venia l'Almudena a fer el col·loqui, hi havia gent que feia cua perquè havia vist l'espectacle. Un altre dia venia a veure-la amb ella. Era brutal, els col·loquis que feia. Era brutal. Era...
Silenci. No hi ha paraules.
No.
Señor juez, aun siendo mujer, me castigáis como un hombre. Eso me honra. Me golpearon.
Som en un fragment, no?, del Només són dones,
Sí. La Tomasa Cuevas.
Avui ens agrada de poder parlar amb una dona que jo crec que arriba a l'essència de la vida, amb la Carme Portacelli, que ha vingut avui al divan. Va, et situem, València. Ets de València?
Soc de València.
I pots el valencià? Pots fer el registre barceloní i el registre valencià?
Bueno, en el cor sí, en la llengua ja no, perquè és que he vist tota la vida aquí, eh?
Molt bé, són
ja... He vist tota la vida aquí, són molts anys ja.
Vas molts anys. Vas venir a Barcelona perquè t'entusiasmava Barcelona?
Era una locura, jo tenia una locura en Barcelona des de petita, des de sempre. Tenia família aquí, venien molt sovint, els meus pares venien molt sovint. Jo sóc filla de pares més grans i de dos germans més grans que jo. El meu germà gran estudiava arquitectura aquí. I veníem moltes vegades i passàvem aquí dies i dies i jo estava esperant el moment de poder venir i vaig venir molt jove, clar.
Mira, mira, mira. Laia, sabeu que les músiques, les cançons, les peces, ens les tria cada persona convidada. Ara tenim l'Urrit, que ha aparegut per aquí. Què fa l'Urrit aquí, al teu divan?
A mi m'encanta l'Urrit. És que trobo que explica moltes coses. Sobretot, a mi m'agrada molt l'Urrit sempre. Però The Raven és un àlbum especialment brutal. A wild being from birth, my spirit spurns control, wandering the wide earth, searching for my soul, dimly peering at what shone afar. What could there be more purely bright than truth's day star? Why didn't you call on me? Why didn't you call on me? Why didn't you call on me? Why didn't you call?
Barcelona era la vida, era acollidora, dius, era la llum. I ara ho és?
Bueno, jo crec que Barcelona té un potencial brutal. Per exemple, ara aquests dies han hagut alguns col·legues estrangers de teatres europeus, que dirigeixen teatres europeus, que han estat aquí, han fet càstings, han vist actors que necessitaven, han demanat uns actors d'unes edats, han fet una sèrie de coses amb ells, han estat treballant tancats amb ells i tots m'han dit quin talent que hi ha aquí.
Quin talent que hi ha aquí.
Quin talent que
hi ha. Amb què es nota el talent que hi ha aquí?
Es nota, és que hi ha molta gent amb talent. El problema és que hem fet una mena de star system petit que sembla que no hi hagi més que quatre i n'hi ha molta més gent validíssima amb un talent indescriptible. I aquesta és la diversitat a la que nosaltres hem d'aspirar i és l'ambició, hem d'ambicionar aquesta diversitat perquè és la que existeix a la ciutat, que és el que ha estat sempre Barcelona, gran, acollidora, diversa, magnífica, no?
Oberta, no?
Oberta al
alegre,
món.
Amb llum.
Oberta al món.
Carme Portacelli, al divan.
@eldivancoppolo.
Exclusivament en podcast.
La Portacelli és potent. I la Joplin és potent. I la Genis què fa aquí?
Uf, és que ella és desgarradora, no? Aquí li dona consells a una dona que no la tracten bé, que la maltracten amb l'amor, i li diu que ha de sortir d'aquí, que plori i que cridi, però que surti. És una meravella. Can you swear that you just don't know why? But you know,
Carme Portacelli estudia Història de l'Art aquí a la Universitat de Barcelona, que això és justament quan el franquisme ja s'acaba,
ja
mort Franco.
Ja s'ha acabat, ja.
S'ha acabat? Mort Franco, no? Quan hauries d'entrar a la universitat. Quins records tens d'aquells anys d'estudiant?
Home, és... Jo recordo que jo era petita i sentia la Internacional passar amb els cotxes quan hi havia les eleccions i l'emoció era impressionant, no? Perquè... veníem de la dictadura, era impossible, era impensable pràcticament, no?
I a casa, com s'havia viscut això del món polític?
Bueno, jo crec que el meu pare era d'esquerres de tota la vida, era un home amb un cor immens, com li correspon a qualsevol persona d'esquerres en aquest món, i ma mare, bueno, ma mare deia que no ho era, el que passa és que ma mare era molt bona gent, amb la qual... Ella deia que no, que ella no, que ella era franquista, deia ella.
Però ella ho deia,
ella,
sí.
Ella ho deia així, però ella ho deia, però ella no tenia aquesta actitud de cap manera. La meva mare era intel·ligentíssima, era divertida, com no us ho podeu arribar a imaginar, amb un sentit de l'humor de tronxar-se, i guapíssima, rosa amb els ulls blaus. Ja tinc una part de la branca de la meva família que són tots rossets, amb els ulls blaus, i ella era molt així, no? Era molt Verònica Lake, una mica. Era.
El pare, en Tomàs, era metge. Quins sí. valors li destacaries que et va transmetre?
La generositat. La generositat, bàsicament. La generositat i la comprensió.
I llavors un metge, quan veu que la seva filla petita diu que vol estudiar art, no? Història de l'art, i és el món aquest del teatre, que tot això està molt bé, però és la faràndula, què? Què diu?
Bueno, diu que estudia a la universitat, lo primer, que no deixi d'estudiar a la universitat i que...
Com a
bueno,
mínim allò universitat.
Com a mínim allò agafem-lo per... No,
per
agafem
la banda el, universitària.
Sí, universitària.
Sí. I després...
Cosa que li agraeixo molt, perquè la formació jo crec que és molt important, perquè això és una cosa que sempre es queda dintre teu i
sí.
et dona després en el moment de la creació i de la vida una mica de rigor també, no? I crec que és important. I bueno, i de tota manera ma mare era molt ambiciosa amb els seus fills, amb els tres, molt, i amb mi també, amb els dos germans meus, sens dubte, però amb mi, que era dona, també em van enviar a Londres a estudiar anglès des de petita, és a dir, ella tenia ambicions de que jo havia d'estudiar, tal, i, o sigui, que hi havia sempre una mica aquesta...
I ella havia pogut estudiar?
No.
No, ella o sigui, que ho va voler pels seus fills
sí.
i filla,
sí,
eh?
Sí, sí.
Malgrat, sabent que ella no havia pogut, però hauria volgut, potser, no?
No tinc ni idea, ella no havia dit mai si hagués volgut estudiar o no, però ella sí que volia que jo estudiés, això estava claríssim.
I no
hagués permès mai que no ho hagués fet.
I després, a veure, llenguatges audiovisuals, direcció d'actors a l'Institut del Teatre, on també has fet moltes classes, eh? Anar a Londres, què va representar estudiar a Anglaterra?
Mira, jo tinc una imatge molt graciosa. Quan vaig aterrar de València a Londres la primera vegada i vaig veure tot negres, indius, de tota mena, gent oriental, japonesos, xinesos, i de cop volta vaig pensar, però jo vinc d'un lloc on són tots...
Tot això no hi és, són blancs.
Som hemofílics, són cosins germans tots plegats aquí,
sí,
vull dir,
clar.
Som tots iguals,
sí.
I aquí, això és el món, allà on jo visc no és el món, això és el món, no?
Això és el
jo
món.
Vaig entendre que allò era el món i que això era el que a mi m'agradava, perquè era el món, vull dir, no és que m'agradés, és que era el món.
És com l'obertura, no?
Sí.
La pluralitat.
Completament.
La universalitat.
Les llengües, les races, hi havia tot, allà era extraordinari.
Quants anys tenies, Carme, llavors?
12 o 13.
Només?
Sí.
12 o 13. I amb qui vas anar a Londres?
Jo vaig anar primer amb una família.
Sí?
I vaig estar amb aquesta família diverses vegades i, bueno, va estar molt bé, va estar molt bé. Amb la sort que la família tenia una filla que tenia la meva edat i jo que no havia tingut mai germanes, era extraordinari perquè érem com dos germanes de la mateixa edat, ho passàvem bomba, anàvem amb els seus amics, amb les seves amigues, bueno, era fantàstic. Era...
Carme Portacelli, al divan. Que aquesta dona ens pot posar la Nina Simone o el Lou Reed o la Janis Joplin o Vivaldi. Estàvem volant, diu, hem de baixar l'estudi de
sí.
ràdio, tot d'una, volàvem.
És que fa volar, eh?
Fa volar.
A mi el que m'impressiona molt és veure com l'ésser humà és capaç de fer això
sí.
i de fer la guerra d'Ucraïna, saps?
I com ho pots entendre?
És que no s'entén. Imagina't tot el potencial que tenim a dintre.
Quan l'escoltes a casa, aquesta música...
Mai no em poso música per treballar perquè llavors se'm va al cap, no puc.
Estàs amb la música,
sí,
eh?
Sí, sí, me'n vaig immediatament. No, la poso moltes vegades que vull sentir música, només. Llavors estic allà i la poso molt forta, a més a mi m'agrada molt forta la música. La poso forta i i penso en les coses que, de la vida i que haig de fer i amb els muntatges i les coses.
Avui som amb Carme Portacelli, amb la directora artística del Teatre Nacional de Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Carme Portacelli ha volgut fer visible el canvi d'etapa amb el color blau i una nova idea, una porta al món.
Estem ara aquí, estem veient el TN en el moment en què t'han nomenat. Ara ens ha fet un salt, aquest ets tu, aquí teníem el puntí, aquí amb el color blau. Quan vas pensar, vull agafar el Teatre Nacional, per exemple, per què vas voler canviar el color? El blau clean.
Doncs, primer perquè el blau clean trobo que és una meravella, és un color reeixit completament, és impressionant. Crec que és un color que vam encertar moltíssim. I perquè jo crec que es mantenia completament la visió, com a mínim ens ho va dir moltíssima gent, la gent estava molt contenta, i passar tot arreu del món començava una altra etapa. Això jo sempre intento dir, no vol dir que l'anterior fos dolenta, vol dir és una nova etapa, és una nova opinió, una nova visió i una nova etapa, i sobretot és una nova etapa, perquè jo crec que hi ha una etapa abans del Covid i després del Covid, amb tot, sobretot amb el teatre. Llavors és una nova etapa en la que tu reconeixes completament tota la tradició del Teatre Nacional de Catalunya, però comença una etapa nova. Tens la mateixa gràfica, tens el logo, però comença un altre color, comença una altra manera de viure. I perquè jo crec que aquest vermell ja feia molts anys, i això també cansa, i tots els teatres han sigut vermells i blancs i negres i vermells i blancs i negres, i de cop volta jo tenia ganes d'anar-me'n a un altre lloc i que fos reconeixible el TNC com ho era, així. I, bueno, hi haurà més sorpresa, que ara presentarem una altra.
Crec que podríem avançar-ne alguna.
Poc.
Una miqueta. A manera de dues o tres paraules. Com ho veus, Carme Portacelli?
Bueno, aquest any parlàvem, només diré una cosa, que aquest any passat parlàvem de la diferència i aquest any parlarem de la consciència.
De la consciència. De la consciència del bé i del mal, de la consciència...
De la consciència de mirar-te i de mirar. De mirar-te, el que parlàvem
cap
abans.
Cap endintre, no?
De saber per què fem les coses i no expressar opinions així, perquè les xarxes socials ens diuen que hem d'opinar de tot.
Carme Portacelli.
Amb Sílvia Coppolo.
Mira.
A Catalunya Ràdio.
I és capaç d'anar aquí con la mano levantar macaco amb la col·laboració d'Estopa. Tu eres una bona estudiant? Brillant? Sí.
No, brillant no, normal. Normal. Brillant no. Normal. Estava bé, traia notes bé, però tampoc no...
Jugaves molt, també.
Sí, molt.
Molt. Volies ser actriu? Volies manar? Volies dirigir? Què volies?
Jo volia fer teatre, volia ser actriu, i quan vaig trobar-me a l'escenari, sempre diu, la gent em pregunta, perquè quan dirigeixo els actors, m'agrada molt dirigir els actors, i em diuen, però ho fas molt bé, perquè no ho fas tu? I jo sempre dic, jo faig bé aquí, però no puc fer-ho dimarts, dimecres, dijous, dissabte i diumenge. No puc repetir-ho, això. I això és la gran diferència.
Això és el que fa l'actor, l'actriu.
Clar, això és el que...
I vols dir que això no ho faries?
No ho sé, no ho he fet mai, crec que no. I crec que no ho sabria fer. És
dirigir un actor ha de ser...
Extraordinari.
Jo anava a dir, molt difícil.
Ai, ho trobo extraordinari.
Per què és extraordinari? Però, permeta'm allò, hipòtesi, molt difícil. Com treure-li el millor que ni ell sap que té? O ella?
Ja, però jo no intento fer de mag... Jo intento només entendre l'essència del que estem explicant, i jo crec que aquesta essència és a dintre de tothom. És a dir, tothom sabem com ens desenvolupem les persones humanes, què ens passa quan ens passa això. És a dir, tots tenim aquesta, en la nostra genètica, tota aquesta informació de fa 21 segles, no? I, per tant, crec que si encertes l'essència, el punt central... Això flueix immediatament.
Mira, macaco, con la mano levanta. Què fan aquí Macaco i Estopa?
Home, perquè són divertits. I també parla de l'utopia, con la mano levantada, estoy tocando el cielo. Yeah. Dir, clar.
Però el cel l'has tocat alguna vegada? Alguna vegada has dit, ara, era això, la felicitat, pel que somiava?
Mira, ahir o abans d'ahir vaig llegir justament una frase del Borges, sí, que deia, cada dia, si ho pensem bé, molts de nosaltres, la majoria de nosaltres hem de parlar que nosaltres, que estem aquí...
Que Catalunya Ràdio...
Som privilegiats.
Sí,
això està claríssim. Però nosaltres cada dia toquem un segon de felicitat i cada dia toquem un moment de benestar. Això és el cielo.
Això és el cel.
Clar, és que no és cap altra cosa. El cel no és estar tot el dia allà dalt, estaríem no sabríem valorar res, no?
I com a gran projecte que hagis dit, he lluitat molt però ho he aconseguit? Costa,
no sé.
Eh?
Costa perquè jo, és que jo sóc de l'opinió que no... Contràriament al que ens expliquen avui dia, el plaer no és un desig satisfet. El plaer és la, moltes vegades quan fem un brindis i diem pels somnis.
Sí.
Sempre hi ha algú que diu que s'acompleixin, i jo sempre dic o que no s'acompleixin, però que hi siguin.
Però que hi siguin.
És que és important somiar. Si no somies, no tens el motor, no voles.
Carme Portacelli.
Sao sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja sabe sol.
Aquí tenim la Rosario.
Sabor de rojo melocotón sabe tu piel cuando te beso sin saber.
Però fixa't, quina barreja que ens fas de música on hi trobem moltes dones.
És que hi ha moltes dones dintre del món de la música, eh?
Sí,
moltíssimes.
I moltes molt bones.
Boníssimes.
Quan realment va ser nomenada directora del TNC, es va subratllar que fossis la primera dona. Maleïda la gràcia.
Bueno, jo crec que és normal que se subratlli això. El problema, per mi, jo sempre dic, és donada la... Exacte, maleïda la gràcia.
Maleïda la gràcia, clar.
La que vivim és una llàstima que s'hagi de subratllar que és la primera dona, no? Tant de bo arribi un moment en què això no s'hagi de subratllar, no? I és normal que ho diguin, perquè és cert. Jo vaig ser la primera dona a l'Espanyol des de 1853 i la primera dona al Teatre Nacional de Catalunya des de 1996. Bé, bueno, és una mica menys, com a mínim.
És fort, això, eh?
Sí, però el que sí que sap greu és que no tinguin mai en compte la teva trajectòria.
Clar, diu, perquè és que jo ja hi vaig néixer sent dona. Diu, per tant, no és per això que m'hi han posat, sinó per la meva trajectòria.
Sí.
Si no, no m'hi haurien posat.
Sí, sí.
Si una dona no és excel·lent, no la posen.
I a banda, en el meu cas, en el meu projecte, en el nostre projecte que vam presentar al Teatre Nacional de Catalunya, vam presentar-lo. Tenia moltes etapes que havies d'anar superant. I després era anònim, és a dir, ningú de tot el jurat sabia que aquest projecte era meu. Fins que jo vaig anar a fer la defensa oral, no sabien que aquell projecte era el meu.
I què vas explicar en aquest projecte? Què volies? Què vols?
Jo vull que el Teatre Nacional de Catalunya sigui una porta al món. Jo vull que nosaltres estiguem mirant de cara a cara als països europeus, com fan els meus col·legues cada dia a Europa, que parlen, van a França, tornen, fan, coprodueixen... És a dir, que estiguem dintre del món. No podem continuar fora del món. És que no pot ser. Hem d'estar dintre del món. I a banda, que jo crec que és un moment... Mira el que acaba de passar a França, per sort ha guanyat el Macron... Ja estem en un moment molt perillós. Jo crec que el que està passant també a Ucraïna és un atac directe contra l'estat democràtic, que és Europa. L'Europa unida és un perill pels que no volen la democràcia, perquè Europa és l'Europa de les llengües, l'Europa de la diversitat, l'Europa de les cultures, i crec que hem d'estar molt units en defensa de la cultura, de la diversitat, de les llengües i del que som.
I quan dius que el TNC estigui al món, què ha de canviar perquè hi sigui? O perquè hi sigui més?
Bueno, en primer lloc, el que ha de canviar és que hem de tenir projectes que tinguin molt a veure amb aquesta apertura i amb aquest lligam amb aquests països europeus. De fet, nosaltres tenim un projecte preciós que es diu Between Lands, que uneix a 5 teatres europeus, 5 llengües diferents, que és el Teatre KBS, que és la part flamenca de Brussel·les, el Teatre Flamenc de Brussel·les, l'Emilia Romagna Teatro d'Itàlia, la Comèdia de Reims, en francès, el Teatre São João de Portugal i el Teatre Nacional de Catalunya. És a dir, i nosaltres estem fent projectes comuns, és un projecte que jo porto i que jo he creat, hem creat des del Teatre Nacional de Catalunya, que jo he creat per fer que estiguem junts i que tinguem una sèrie de lluites en comú per defensar la cultura i per defensar això, la cultura.
La cultura i el creixement i el desenvolupament, no? A partir de l'art i la cultura, les persones, no?
Sí.
A veure, i és que la Carme Portacelli ja al 81 es va integrar al Teatre Lliure i llavors com a ajudant de direcció del Fabià Puigcerver, que només arribar ja l'ha esmentat, i d'en Lluís Pasqual.
Uh-huh.
Després se'n va anar com a assistent del director Antoine Vité al Teatre Xelló de París.
Sí.
I a més ets una enamorada de la dramatúrgia alemanya.
Sí, ho era, ara també,
ara ja
no tant.
Per què? Què ha passat amb la dramatúrgia alemanya?
No, bueno, ells tenen la seva manera de fer, m'agrada molta gent de la dramatúrgia alemanya, però també m'agrada molta gent d'altres dramatúrgies i d'altres llocs, diguéssim.
A veure, per mirar coses que has fet, ja fa molts anys, que ja no sé si t'identifiques, doncs, per exemple, aquí al Lliure, Els fills del sol, d'en Gorky, o El retablo de Maese Pedro, que no té res a veure amb Gorky, no? d'en Falla, o El centre dramàtic de la Generalitat Valenciana amb Los figurantes d'en José Sánchez Sinisterra, o abans El centre dramàtic nacional d'Espanya, també amb una obra d'Agustín Gómez Arcos. Això és una barreja, no? És com ets tu.
Bueno, sí, és com, bueno, és que és com, jo crec que és com és tothom, no? Perquè no tothom és en línia recta, no?
No?
Però de tota manera també això respon molt a un moment determinat de la meva vida. Jo era molt jove, estava començant, tenia 20 anys amb tot això, i eren oportunitats que jo tenia per fer aquesta mena de coses, no?
La consagració arriba amb el Mein Kampf de George Tabori.
Bueno, comença, diguéssim que comença a no ser tan difícil fer el que estava fent.
De les obres que...
Consagració no hi ha hagut mai, però que comença a no ser tan difícil.
I per què és tan difícil? Perquè ho és per tots els directors i les directores? O és més per les directores?
Home, per les dones ho és més sempre tot.
Perquè, sempre tot?
Sí, perquè quan falles un dia, treuen la recortada i te disparen al cap perquè, i et diuen a la cocina, diguéssim, no?
O sigui, a veure, per... quan falles un dia, treuen la recortada,
i et disparen al cap i et diuen a la cocina.
A la cocina. Això va tot seguit, eh?
Això va tot seguit.
I això t'ha passat alguna vegada?
Mil vegades.
Mil vegades. Jo no t'he vist mai a la cocina, eh?
No, ara, és que no hi aniré pas a la cocina.
No hi aniràs ni que t'hi envien. Has de ser una lluitadora per poder continuar?
Sí. Jo i tothom, però les dones més, clar, sí. És a dir, tu pensa que ningú no ens... És que ningú no ens fa cas, ningú no té interès per nosaltres. Però jo deia, la Maria Jesús Valdés deia, a les mujeres no és que... Los hombres no és que no nos quieran, és que no nos ven. Deia, si no ens foten... O sigui, qui ens admira a nosaltres? Ningú. Qui diu, no, i aquesta directora? Ningú. És que mai. Jo tinc companys meus que no han vingut mai a veure una obra de teatre meva. Mai, per exemple. Sense anar més lluny. I no és menyspreu, bueno, és menyspreu, diguéssim, però no és que pensin
en aquesta passa.
No, és que no tenen interès per tu.
Perquè sembla que si ets una dona, el que faràs...
No, és que ni pensen, és una dinàmica.
I com es pot anar canviant?
Pues amb el
que
estem
fas.
Fent, clar, el que estem fent.
I quan...
Sobretot quan tens un lloc com el que jo tinc en aquests moments, que lògicament, jo sempre crec que jo el que intento amb un teatre, quan dirigeixo un teatre, és que sigui un reflex del món, un mirall del món. Al món hi ha homes i dones, per tant, perquè sigui un reflex hi ha d'haver homes i dones.
I quan s'ha de dir prou i no continuar per aquell camí lluitant que et fums contra la paret?
És el que estem fent. És el que estem fent,
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Carme Portacelli.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá.
Estem ballant aquí a l'estudi Quin era el 5 de Catalunya Ràdio, fent el divan amb la Carme Portacelli, ara convidada la Rigoberta Bandini, amb aquesta Ai Mama. És genial.
És fantàstica.
És fantàstica. Va, una mica més, va! Mosses joves, a mi aquest trencament, aquesta manera d'expressar-se, ho trobo genial.
Fantàstic.
Genial, o sigui, és una altra manera, no?, de poder arribar,
sí,
amb,
sí,
aquesta barreja entre clàssic, modern, trencament d'esquemes, ho és tot, això.
La Rigoberta Bandini ha fet un himne.
Ha fet un himne a les mares.
Jo, ara que ja passa... I a les dones.
Arroba el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes
bien. Després de dir no sé per què dan tanto miedo nuestras tetas, poder anar fent l'oloi, 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 la barreja de les dues idees és sensacional. A veure, que jo no sé aquí que tu tens una pila d'obres des de Shakespeare, en fi, tot aquí, Strauss, obres de Heiner Müller, ho tens tot, què et queda per fer?
No, home, mira, moltes coses. Bueno, coses que tinc il·lusió de fer. Ara tinc il·lusió de fer tres coses, que són les properes tres que faré.
Sí.
I em fa molta il·lusió.
Quines són?
Doncs farem Terra Baixa.
Uau.
Amb una versió complet que parlarà de la Barcelona Rosa de Foc, de la Barcelona Ciutat de les Bombes, i que parlarà d'això, de que un pobre mata un ric, de tot un enfrontament de classes i de tot això. Que és una altra manera d'explicar Terra Baixa.
És una altra manera d'explicar Terra Baixa, però és una manera més cada vegada més actual, no?
Sí,
diríem,
i té molt a veure amb el preludi de la nostra guerra civil i del naixement del feixisme, també abans de la Segona Guerra Mundial.
Clar, hem començat i deia, sortosament ha guanyat Macron i estaves posant un focus d'atenció a coses, que moviments, a posicionaments que van agafant cada vegada més i més espai. Des del teatre, des de la teva posició de directora, pots incidir en la mentalitat de la gent? Pots incidir en que la gent, en que tots plegats pensem, o sigui, ens agradi, ens ho passem bé al teatre, però que a la vegada creixem també amb cultura política, amb cultura social?
Bueno, jo l'única cosa que sempre crec és que és arrel de tocar el cor,
sí,
que podem canviar la ment.
Tocant el cor, des de l'emoció.
Des de l'emoció és quan podem tocar, és quan podem canviar la ment, no? Jo sempre dic que una mare accepta que el seu fill sigui homosexual perquè l'estima.
Això fa... Sí, senyora, clar. Fa 30 anys, sí.
Clar. Llavors, jo crec que és a partir d'aquí. Llavors, per tant, jo sempre penso que quan tu estàs veient una obra de teatre, i sobretot ara després del Covid, és a dir, com arrossegar la gent perquè sortim de casa, perquè la gent no vol sortir de casa, perquè és molt còmode, no? Com arrossegues la gent per sortir de casa, és, tu has d'arribar al cor. I aquesta, quan arribes al cor, que ens passa a nosaltres quan veiem una pel·lícula, que després te'n vas a casa i penses, ostres...
Sí, estàs diferent, ets diferent.
I penses i et ve al cap tot el que és, saps? I jo crec que això és importantíssim.
Això diuen els neuròlegs, que llavors fem xarxes neuronals diferents, és a dir, el nostre cervell canvia, i això es pot veure ara ja amb la imatge. Amb qui, Terra Baixa? Qui veurem a l'escenari?
Ui, és que veurem molta gent, perquè mira, veurem des de l'Eduard Farelo, el Borja Espinosa, l'Anna Icobalceta, la Mònica López, el Lluís Soler... La Roser Pujol, la Mercè Mariner, la Cathy Say, el Mohamed El Bouhali...
No té cap paper, eh? La Carme sap tot de memòria, això.
Espera que... I el Manel Sanz, són 10 persones. I a més és l'obra que estem intentant portar a Europa de gira, perquè pensem que una obra tan emblemàtica de la nostra cultura l'han de conèixer, subtitulada en altres llengües, i estem en ella.
I què sap Europa, la Unió Europea, de les manifestacions artístiques de la cultura de Catalunya? Ara que hem vist que el Carràs l'aplaudia en Alemanya, amb la Carla Simón, que ha fet una magnífica obra, que la veiem en català, subtitulada amb el llenguatge que sigui, tu tot això com ho encaixes amb el teatre?
Bueno, jo crec que nosaltres... mira, jo quan em van nominar directora del Teatre Nacional de Catalunya, aquella mateixa nit, el KBS de Brussel·les, el web del KBS de Brussel·les, deien futures col·laboracions amb el Teatre Nacional de Catalunya. Jo vaig dir, però si encara no hi he arribat, no? Vull dir que ells estan molt contents que hi siguem, molt, però molt més del que us podeu imaginar. Quan obrim temporada, la temporada 22-23, obrim amb aquesta coproducció en Portugal, ha parlat amb les dues llengües, és a dir, estem movent-nos molt per entrar... Jo d'aquí poc me'n vaig a Florència a participar sobre uns debats, amb uns debats sobre el que ha de ser la cultura a Europa en aquests moments, defensant el projecte europeu, i crec que és molt important que tinguem una visibilitat allà. És a dir, crec que se sap poc. I jo quan era petita recordo que amb el Mercat de les Flors de la Marta Tatxer, que era una dona extraordinària, jo havia vist, bueno, des del primer Peter Brook que vaig veure en aquest país, amb un espai que no havia vist mai a la meva vida, fins a altres obres. Quan hi havia el Mario Gas al Festival de Tardor de Barcelona, portava a directors, perquè directores pràcticament no en portava, alguna en va portar, però poques.
Pots que n'hi ha poques?
N'hi ha moltes, però llavors n'hi havia menys. I vaig veure coses que eren molt importants, perquè a mi em van donar la capacitat d'entendre que podies tenir una llibertat creativa que nosaltres aquí no apreníem. No la sabíem tenir.
Una llibertat creativa.
Ells eren lliures.
Ells eren lliures.
Els europeus, quan venien aquí, tenien una llibertat a l'escenari que pensaves... Ui.
Però què vol dir a l'escenari ser lliure? Imaginar-te com ho fas d'una altra manera,
exemple,
la mateixa obra.
Per exemple, fer el que feia el lliure, quan jo vaig entrar al lliure com a espectadora per primera vegada i vaig veure una mahagoni vestits com tu i com jo. I veies un Shakespeare vestits com tu i com jo. Això no havia passat mai en aquest país. És a dir, aquesta llibertat de dir estem parlant d'avui, estem parlant de nosaltres, estem parlant del nostre veí i d'aquí al costat, això no ho teníem. Nosaltres fèiem un museu tota l'estona, no?
Amb molta distància sempre,
sí,
entre l'escenari i el públic.
I de cop i volta el lliure va donar una... El lliure va ser una revolució en aquest país i en tota la península, eh? I quan vèiem aquests estrangers, apreníem aquesta llibertat creativa.
Avui la Carme Portacelli, que ja li hem vist moltes obres, moltes coses, més que en veurem i de molt bones.
Miré el campo, a las tres marías, es lo único que...
Aquí una adaptació de La Casa de los Espíritus, eh?
A eso he venido. No sabes de la guerra lejana que tiene la media humanidad sumida en un destripadero de metralla.
Tú también te has acostado con mujeres solteras que no son...
Però a més de les seves obres, li hem demanat que ens triés una pel·lícula de cinema.
Antonia, uit mijn ogen! Schepsel van Satan!
Antonia o Antonia Slain, per què ens la tries, aquesta obra?
Mira, jo quan vaig veure aquesta pel·lícula, crec que és de l'any 90 i pico.
95, de Marlene Gorris.
Sí, la vaig anar a veure i vaig quedar completament... És la primera pel·lícula que jo vaig veure on hi havia una altra escala de valors.
Uau!
Completament diferent. És a dir, on de cop i volta entraven aquella mare i aquella filla a un poble d'Holanda a cuidar la mare que s'estava morint, i de cop i volta decidien quedar-se allà a treballar a la terra, i poc a poc van fer una casa, la casa de la mare, la van arreglar, estaven elles soles, hi havia una taula fora on hi havia primer elles dues menjant, després al cap d'un mes hi havia cinc persones, després hi havia tot el poble, perquè la gent era feliç allà, perquè allà no hi havia les lleis dels homes, hi havia la llei de la vida. I tothom tenia capacitat de ser-hi. El que era, tenia diversitat funcional, com el que estava una mica grillat, com el que era blanc o negre, o homosexual o heterosexual, és igual. Tothom tenia cabuda allà. Era, tenia unes altres, es regia per unes altres normes. Jo crec que és la pel·lícula més feminista que he vist mai, sense que parles mai ni un segon de feminisme.
Fuertes voces de los hombres predominaban sobre el silencio de las mujeres.
Hola. Quería hablar contigo.
¿De qué?
De
quatre generacions de dones. Marlene Gorris, la directora, diu: quina pel·lícula, ha dit Antònia, o Antònia Slain, Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, i també diríem premis per la directora, per la millor actriu. Carme Portacelli, una dona que ens parla de desenvolupar visions crítiques, que busca, com ho dius, això, textos dramàtics sòlids, potencialitat escènica, i que, en fi, mira la llista que tinc de premis, no m'hi caben, des de la millor direcció per Només són dones, millor espectacle, el Premi de la Crítica, el millor text en llengua catalana, la millor direcció, Premi d'Arts Escèniques, la Generalitat de València, la Universitat de València, Premi Botànica. Quin seria el premi que més il·lusió et faria a la vida?
Ui.
Ui, és que anem acabant, jo ara ja faig preguntes.
Ja, no sé. No sé, doncs aquests moments de felicitat que parlàvem abans, que anessin creixent, més ratos al dia, diguéssim.
Més estones de felicitat.
Sí, sí, jo hi crec amb això.
El divan amb Sílvia Coppolo.
El valor de la conversa.
Un cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera.
La Maria del Mar Bonet, que també ens l'has triada, al pie de Formentor, en un mateix divan, hi ha la Maria del Mar, la Rigoberta Bandini, la Rosario, els Macaco, Vivaldi, Janis Joplin, Lou Reed, Vivaldi i Cecília Bartoli, o Nina Simone. I només aquesta barreja et defineix. Sí? De debò?
Suposo.
Sí? Per què t'agrada la Maria del Mar? Què li trobes a la cançó? Què en destaques?
Mira, a mi m'agrada la Maria del Mar per moltes coses. Primera, perquè jo des de petita vaig néixer a València al si d'una família d'alta burgesia, i tota la meva vida ha estat una lluita. Jo em comprava gramàtiques per aprendre català jo sola, perquè el meu col·le no es parlava, evidentment, no? I a casa meva sí, però el meu col·le no.
Però era només fonètic, clar.
I llavors jo l'aprenia, que la meva mare sí. No s'ho podia creure. Aquesta nena, en comptes d'anar a jugar quan acaba de fer deures, es posa a estudiar valencià. Tu creus que és normal, deia, no? I per mi tot això és l'amor, el respecte i l'apropament a la meva cultura i a la meva llengua, no? A sobre, el pi de Formentor és un pi que no té els envits de la primavera, sinó que sempre està igual.
A la vida, què li agraeixes?
Doncs mira, jo a la vida a vegades li agraeixo una cosa que sembla tremenda, no? Però que és cert, és a dir, a mi, pel meu caràcter, perquè he volgut ser un artista, una creadora, perquè sóc dona, no m'ha estat fàcil moltes coses, no? Diguéssim que no se m'ha regalat res del que jo he aconseguit a la vida, per tant, jo he sigut lluitadora, no?
Ets lluitadora.
Soc lluitadora.
Jo sempre sé.
I precisament a vegades m'ha posat molt trist no tenir moltes facilitats, però el fet de no haver-les tingut m'ha ajudat a entrar cap a dintre i segurament a fer-me molt millor persona i fer-me molt més tolerant i molt més conscient de moltes coses.
I de què estàs orgullosa, del que ja has fet o has aconseguit o del que siguis, d'algun aspecte del que ets?
Doncs orgullosa estic de que jo crec molt en la bondat i en els valors, i crec que aquesta feina que jo he pogut fer a mi mateixa m'ha fet que aquests valors i aquesta bondat formin tinguin una presència a la meva vida molt més gran que moltes altres coses.
Imagina't d'aquí 100 anys, en una mena de Wikipedia que hi pugui haver llavors, amb una frase o una frase i mitja, què hi hauria d'haver que et definís?
Mira, hi ha una cosa que diu el Saramago, que diu, al final, a la vida, sempre anem buscant un lloc per quedar-nos-hi per sempre.
Carme Portacelli. Todas las un lloc per quedar-nos-hi sempre. Ens tirem al Nacional! Gràcies, Carme, per venir al divan, però sobretot gràcies per empènyer, gràcies per obrir espais a les dones i a les dones de les noves generacions. Gràcies per fer aquest espai, aquest món de dones i d'homes més autèntic, més equitatiu, més just. Balla Núria de la Fuente a la producció! Josep Lluís Santiso, al so, gravacions, muntatge. Als peus de la Portacelli, Sílvia Coppolo. Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. No sé por qué.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.